Fabricació pròpia.
Què tal? Salutacions. Molt bona tarda a tothom. Ara resulta que Junts no vol Salvador Illa com a interlocutor en la negociació per la investidura. Són aquelles petites coses, all the small things, com canta la banda punk dels 90, que per cert van actuar ahir la nit a Barcelona, que fan que una situació arribi a bon port. O com canta també Serrat, aquelles pequeñas coses que puguin arribar a generar confiança. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Bona tarda, fabricadors. Marta Jarque, la sotsdirecció.
Bona tarda.
Què tal? Les guions, Candela Figueres.
Oli, oli, què tal?
A la producció, Nuri Francisco, també als guions, en part.
Has dit Nuri Francisco?
Sí, jo també he sentit Nuri Francisco. Però, que hi ha algú nou.
Està perfectament dit. És N apòstrof, Uri.
En Nuri.
En Nuri Francisco.
En Nuri Francisco. En Nuri Francisco.
Però bueno, Nuri també et sentaria bé.
Sí.
Ets cara, no, la Nuri. No,
ai, sí.
Sí.
Em poden dir Nurieta.
La Nuri.
La Nuri, no, la Nuri.
En Ferran Capdevila, la producció, a la vida pràctica i a la interpretació simultània, la Marta Medina, al món digital, Vanessa Carrasquilla i Mercè Mondelo, José Matosas i Paula Moreno, a l'Univers Sonor, tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Està bé, això.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6:00 de la tarda, fabricació pròpia.
Va, que en el programa d'avui passaran moltes coses. En aquest dijous 5 d'octubre, que per cert li dediquem a la nostra companya l'Anna Closa, que ja ho ha escoltat durant tot el dia, doncs avui és el seu darrer dia aquí a l'emissora i per ser una excel·lent companya, persona, avui doncs aquest fabricació pròpia va per ella. No és que s'hagi, sembla que s'hagi mort.
Sí, home, no.
Però bueno, és que...
Millor vida.
Més viva que mai.
Clar, per això, però bueno, que sàpiga que els companys de fabricació pròpia els tindrà per sempre. Dit això, fabricació pròpia, farcit de continguts fets a mida, continguts de quilòmetre zero, socials i d'actualitat, sense oblidar pas mai l'humor. Què farem avui? Doncs després de repassar l'altra actualitat, avui que és el Dia Internacional de l'Educació Viària, farem la digestió amb Germán García Bueno, Jarque,
sí, sí,
professor de l'autoescola d'ICS, per on hi han passat, entre d'altres alumnes, Gavi, jugador sí, del Barça. Amb ell, doncs, ens donarà aquells bons consells per tenir aquesta seguretat viària, que és més necessària que mai. A més, un dijous, que també ens ajudarà a fabricar la tarda en Josep Maria Picola, ja sabeu, professor del grau en gestió esportiva i coordinador del grau en publicitat de Blanquerna. Avui el profe Picola ens parlarà del terme sport washing, que és un nou concepte, Candela, cada cop més present en els mitjans.
Molt més.
De comunicació a la societat.
Sí.
A l'opinió pública en general, i que fa referència a la pràctica d'utilitzar l'esport per fer un rentat de cara, saps això? Un rentat d'imatge.
Coneixem molt bé el greenwashing, però no tant l'esport washing.
El purple washing.
I ell ens ho explica. El què?
Purple washing.
Què és això? Ah, sí, ara l'he pillat jo. Ara, mira. Ara, és que jo li dic el lila, nen.
És que... Lila. Mira, després parlarem dels anglicismes.
Vinga, va.
Però, clar, fixa't que aquest... tornem al concepte que volem destacar avui, aquest sport washing, tot just l'endemà que sabéssim que el Mundial 2030 jugarà Espanya, Portugal i Marroc. I avui farem el cafè de les 4 amb Salvador Massí, metge, investigador i divulgador científic. Amb ell parlarem, i moltes altres coses, amb ell parlarem sobre la campanya de vacunació de grip i Covid a les residències, també de, clar, òbviament de gent gran, que seran a partir del 16 d'octubre, i l'estratègia s'estendrà als majors de 60 anys, a les embarassades i als professionals sanitaris. En quin punt estem ara mateix? Doncs li preguntarem al Salvador Massí, que sempre és un plaer escoltar-lo. I aprofitarem també i li preguntarem avui, no sé si ho ha estat el cas, sobre la proposta que ha fet el Regne Unit de prohibir el tabac a les noves generacions. Mm-hmm. Com ella està als Estats Units, al Regne Unit, doncs també volem saber la seva opinió. I després farem un repàs de la premsa rosa amb Jaume Borja, i a les 5 Ah, i a les 5. Toca rebre un nou pacient a la Xeslong. Avui, a la nostra Xeslong, s'hi asseu una de les millors actrius de casa nostra, que d'aquí res la podreu veure a la Catedral de Girona, amb l'obra de Simone Weil, la seva filòsofa de la compassió, un espectacle produït, per cert, conjuntament per Temporada Alta i el Festival dels Clàssics. Avui s'asseu al Fabricació Pròpia, Míriam Iscla.
No hi ha cap punt fix. És que és molt bona la pregunta. L'ha sentida tothom? Com podem saber en quin punt de l'espai ens trobem? Mireu, abans pensàvem que la Terra...
Aquí, per cert, l'escoltàvem abans que es faci fos. Harry, que estàs mirant un punt fix. Ui, no sé si estàs mirant
escoltant
la candela.
És que ha fet aquesta reflexió de...
No hi ha punt fix.
De l'espai ens trobem, no? Ha dit una cosa així. Però, quina complicació, és molt complicat respondre això.
T'has de concentrar.
Sí, jo no sé ni què hi ha esmorzat. Imagina't aquesta pregunta, no?
Anem massa enrere, no?
Això ho deia la Iscla, ho interpretava la... Mira, la Iscla, també li preguntarem això de com ho portes, saps?
Iscla, pensava el que havia esmorzat.
Mira, això també seria bé. De fet, l'escoltàvem abans que es faci fos, que és una obra que va fer ja fa uns anys al Lliure. I avui estarà amb nosaltres, amb qui repassarem doncs, part de la seva trajectòria, i acabarem, com sempre fem els dijous, amb l'Apocalipsi Now, Santi Jiménez, Toni García Ramon, seran els dos, eh?
Apocalipsi Alfajor.
Veurem com acaba el programa avui. Tot això passarà aquí, al Fabricació Pròpia. Que passen de 2:45, moment ara d'endinsar-nos a la realitat paral·lela. Sort que n'hi ha d'aquesta realitat paral·lela amb la Harke. A veure, Marta, dius que ve... Ui, que ve més carregada que mai, aquesta realitat paral·lela.
No sé si és cosa del temps, de la calor, però a grans trets no anem bé.
No.
No, en general, eh?
Amb això estem d'acord.
En diferents terrenys de la vida i la societat.
A grosso modo... No anem bé.
Te la cosa molt mal.
Estem fent una reflexió tan profunda com en quin punt de l'espai estem.
Un punt fix.
Vull dir...
Als diaris cada vegada hi llegim notícies més surrealistes. A la nostra vida, si us hi fixeu, cada vegada ens passen coses...
Per què crides?
Més surrealistes.
És que...
Molta ansietat.
És que hi ha un moviment de planetes estrany. Saps el Mercurio retrogrado aquest, que diuen?
Una sincronia planetària.
Doncs no és el Mercurio, però no és un altre que ens està
complicant la vida. Doncs que es posi puesto viat...
Ai, per favor, sí.
Perquè, clar...
A mi els grits ets a dir que em tranquil·litzen, eh?
A mig termini, a mig curt termini, allò que diuen, això sembla que no ho podrem readreçar, perquè hi ha massa, diguéssim, fils encara...
Moltes derivades.
Moltes coses obertes i les haurem d'anar tancant mica en mica.
Una a una.
Però jo dic que el pronòstic no és bo, això d'entrada. Fet aquest bany de realitat, comencem ara sí a la realitat paral·lela, amb una última hora. Ho hem sabut fa poques hores. Ja tenim catadora oficial de Maxibons.
Home, catadora, eh? Una dona.
És la...
És la Nuri.
La
Nuri. No,
digues.
Seria tan feliç.
Avui marxa la Closa i també jo, no?
Tan feliç.
Si ens diu adéu, Nuri.
Digues.
És, no és Nuri, és Na Paloma Pozanco.
Na Paloma.
És de Cádiz i, de fet, ella ja té experiència en això de tastar coses. De fet, té un compte TikTok amb gairebé 14.000 seguidors, poca broma, on fa, doncs, precisament això, provar coses. Escolteu-la degustant ja... per anar a ella, suposo que per anar-se entrenant,
sí.
Un gelat de Kinder Bueno.
Estamos en Sabores Obrador Artesanal y vamos a probar los helados. Este es de Kinder Bueno, tiene galletita con su logo. Te viene como el cacho de hojaldre.
És com això no és com molt avorrit. Sí, una senyora que parla amb la boca plena menjant-se un gelat. També diré que a mi em fa dubtar que no sigui un tongo, això.
És a dir,
cobrin una convocatòria a tanta gent perquè participi amb una cosa tan ben pagada que al final eren 500 euros per menjar gelats, que hi hagi una publicitat, que tots els mitjans se'n facin ressò i que ara, curiosament, qui s'emporti jo és una TikToker famosa que es dedica ja a degustar.
Estàs dient que això és un...
És una campanya...
Un ice washing?
Sí. És un ice washing.
És un ice washing.
Ice washing, no, sí.
Perquè, com, bueno, com sentíem, aquesta catadora de Maxi Bon té un criteri més que contrastat. Parla de caixos, de caixo de
galleta. Sí,
és a dir, ella ja està habituada amb aquest llenguatge del gelat. Sap de què parla.
Sap què tasta, sí, sí.
Exacte. No li vindrà de nou amb el Maxi Bon.
No.
Ens n'alegrem molt per ella, tot i que ens n'alegraríem més, evidentment, si la feina l'hagués aconseguit, per exemple, l'Uri.
No, totalment.
Totalment.
No tinc 14.000 seguidors. No,
però tens moltes altres virtuts.
És que no ho demanaven, això. Us ho recordo.
Però tens tota la raó. Sí, estic amb tu al 100%.
Fa una mica de pudoreta.
Sí.
Home, si fa pudor.
Sí. No teníem res a fer.
Mira, ara ja podem viure tranquils amb aquesta notícia gràcies a Harkey i seguim fent canvi en aquesta jungla, que és la realitat paral·lela, que avui ens torna a convertir en el plató del Telecopón.
Ja tenim la primera bola, és el número 9.000, que no són les càries que li sortiran a la Paloma Pozanco quan acabi la seva feina, perquè ens n'alegrem, però també ens fa una mica de rabieta.
Perquè n'hi sortiran 10.000.
Home, com a mínim.
No,
9.000 és la xifra d'operacions estètiques, posem-nos seriosos, de nas, és a dir, rinoplàsties,
com?
Que les clíniques d'estètica low cost fan a l'any.
Pensava que era una mateixa persona.
Sí, no, clar.
Clar.
Jo també ho he pensat. És una mateixa persona.
No.
En general, a tothom qui vulgui fer-se un nou nas. Quedeu-vos amb el concepte low cost, perquè la notícia no són les 9.000 operacions de nas a clíniques low cost, sinó que la meitat d'aquestes intervencions s'han de repetir perquè no s'han tingut en compte criteris de salut.
Ah.
Moltes persones es troben amb problemes respiratoris i han de tornar a passar pel quiròfan.
És que...
Les xifres no són meves, les han fet públiques els especialistes reunits.
Em tranquil·litza, que diguis que no són teves.
Però no sé si tranquil·litzarà saber qui les ha fet públiques, on s'han fet públiques. En aquest 74è Congrés Nacional de la Societat Espanyola d'Otorrinolaringologia i Cirurgia i cirurgia de cap i coll.
Cap i coll.
Que sona una mica com el primer plat d'un esmorzar de forquilla.
Cap i coll, sí, sí, cap i coll.
A més, d'aquestes xifres...
El Tipicoll.
Tipicoll, sí. Potser també són aquest congrés. A més d'aquestes xifres alarmants, els especialistes del congrés, que deuen lluir tots un nas impecable...
Això espero.
És el seu.
Això espero.
És la seva,
si no,
és la seva matèria.
No, a mi m'agradaria que no, eh?
Que tots tinguessin allò
un... Tinguessin el nas com... Sí.
Torçat,
com van sortir del ventre de sa mare.
Ostres, seria una lliçosa,
però suposo que tu, com a metge, has de lluir. És a dir, quan t'asseus davant d'un possible o d'un potencial client, no li has de vendre que tu, coi, tens bon criteri.
Si vols credibilitat.
Si tens bon criteri... Bé, callo. Sí, sí, exacte.
Tens bon olfacte.
Tens bon olfacte.
Ah. Han recordat també que han aprofitat aquest congrés no només per fer públiques algunes dades interessants, com aquestes 9.000 operacions de les quals la meitat s'han de repetir, sinó també han recordat el codi deontològic del cirurgià estètic, que inclou normes no escrites com que, per exemple, la forma definitiva del nas s'ha de consensuar amb el pacient abans de la intervenció.
Home, això seria bé, clar.
Clar.
No, el pacient... no està escrit, això, eh?
No.
Algú?
No hi ha cap llei.
És que els cirurgians són artistes i et veu la cara i diuen, a veure, el nas que et quedarà bé és aquest. I tu potser
vols... Però això t'haurien de dir abans que ells són artistes abans que cirurgians.
A la perruqueria a vegades surts com surts, eh?
Sí, això sí que és veritat.
Sí, és veritat. I llàgrimes, que
costa. I llàgrimes.
Bueno, i sempre et diuen, no, ara que quan tu tornis a casa i te'l pentinis a la teva manera, ja t'agradaràs.
O quan
ja et veuràs bé.
I t'agrades menys.
Ufa.
O quan et creixi, que el nas també va creixent a poc a poc, vull dir que al final...
Ja t'agradaràs.
A la mateixa mida que les orelles,
sí, sí.
Tot creixen molt.
Tot creix, nas i orella.
Total, que el pacient de nas no vol sorpreses al postoperatori i aquestes coses s'han d'aclarir abans d'entrar a quiròfan, s'ha de dir, jo vull el nas així o així.
Clar.
Si us interessa aquest congrés de cirurgians de cap i coll, se celebra, que sapigueu que se celebra fins al proper 8 d'octubre, que és diumenge.
Molt bé.
Per tant, és a Madrid, això sí, haureu d'agafar un AVE.
Ja
però allà segur que hi ha el mostruari de tots els nassos.
El mostruari, sí que hi haurà el mostruari, no el mostruari.
El cirurgià amb la maleta.
Clar, amb el maletí, o com feien amb les gabardines, que saps que mostraven els rellotges?
Sí, sí. Que s'obria la gabardina i et sortien tots els rellotges.
Tots els nassos, per tots els gustos. Va, seguim amb el Telecupon.
Anem-hi, va.
És que...
Home, fa calor aquí, sí, telecupons. Sí,
sí. A veure, ha sortit ara un número molt petit.
Ai.
Que fes és el numeret que està fent la Shakira des de fa uns mesos. Oh. I ara n'ha parlat. Estás soñando con irte del barrio. Tienes todo para ser millonario. Gustos caros, la mente... Shakira, com sabeu, està rebent moltes crítiques perquè el seu dol i ressentiment als fans se'ls ja està fent una micona llarg. Una micona llarg. La cantant va parlar ahir dimecres en el marc de la Setmana de la Música Llatina del Billboard, celebrada a Miami, i ha dit que, a veure, ella tampoc ha d'anar tant amb els peus de plom amb el que diu perquè, paraules textuals, no és cap diplomàtica de les Nacions Unides.
No, ha quedat claríssim.
En plan, no seré jo qui salvi el món.
Bravo.
No seré jo qui salvi el món. El món s'està a punt d'acabar i jo aporto el meu granet de sorra en aquest apocalipsi. La Shakira també va insistir en que ella és una lloba ferida. Aquest concepte el reitera
diverses vegades,
sí. Aquest lloba ferida.
És que, a més a més, està fent... torna a fer publicitat d'una de les seves cançons, que és Loba.
La Loba.
És que, al final,
no?
Aquesta dona...
Ho té tot pensat.
Tot. Sí.
Entenem que, per tant, aquesta és la seva manera d'udolar, doncs, cridar els quatre vents, que el seu ressentiment. Per ara, per tant, en aquesta lluita per fer un món millor, tampoc contem amb ella.
Jo, justament, avui, que mirava les cançons de la Shakira, perquè en Jaume Borja parlarà de Shakira i Piqué, mirat la cançó del Jefecito, que és aquesta, sí, que ha sortit última, dic, a veure quantes cançons aquesta senyora ha publicat des de que se sap que va trencar amb Piqué. Com a mínim en té 6 o 7 fent referència a la ruptura. O ya porque tú me dejaste de querer, sí, sí, o me queriste demasiado, o te comiste
suegros.
Toda la mermelada.
Sí, 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 sí.
O sigui, clar, al final pot fer gairebé un disc sencer.
Oh, tant.
Un EP, que es fan ara.
Un concert només de cançons de ressentiment, perquè fins i tot abans de que se separessin
no
ja es va publicar aquell videoclip que apareixia, no me recordo la cançó,
quina?
Però que... Estava un súper
foradada.
No sé què li passava, que se li...
A Manresa es va gravar això.
Imagina't. No, l'única cançó que apareix abans de que es conegui que s'han separat és Te Felicito, que bien actúes.
Però allà ja estan separats?
Allà ja estan separats. De fet, el que es comenta és que ells ja estan separats de fa temps i ella comença tota una estratègia per, primer, fer veure que s'estimen molt a través de xarxes socials, una felicita per gols i victòries aconseguides amb el Barça, perquè Piqué encara hi era, i després... publica la cançó, encara no se sap què passa, que Te Felicito, la gent comença a pensar per què està passant, perquè Te Felicito, que ben actues, no sé què, i a partir d'aquí és quan salta la notícia, estan separats, i comença tota una ronda de cançons, que al principi el fan, és el que diu la Marta, ho entén, entenc que estigui ressentida i que l'art serveixi de forma d'expressar-te, i l'altre dius, això sembla una venjança que fins i tot que hi ha aquí rep tothom que et conegués.
Sí. No, i amb els calés que està fent, això sí, perquè li està sortint molt rentable, es podria fer molts nassos.
Que sí, també jo estic segur que se l'ha fet.
Veus?
Li ha canviat, Shakira,
li ha canviat la cara.
Veus?
Mira-la bé un dia d'aquests.
Ah, em fixaré. Escolta, que veiem una darrera xifra a la realitat paral·lela, Harke.
Sí,
Loto.
Que, quan parlem de xifres és important sempre posar música o de loteria o del cuponazo.
Rigor.
Perquè és que, si no roden les xifres. O sigui, no volen la...
No circulen.
No sé, ara.
No volen les xifres.
No volen les xifres, m'enteneu?
Que també volen.
Sabeu què us vull dir?
Sí, sí.
Ha eixit una xifra i és el 125.000, que no són les vegades que s'haurà de rentar les dents la Paloma Pozanko, a qui ens n'alegrem molt que hagi guanyat, però també ens hagués fet
gràcia
que
hagués
sigut l'Uri. És la xifra, 125.000, que és la xifra de cançons noves que es pugen al dia a Spotify.
Quantes?
125.000. Que és una barbaritat. Sí. Això com a xifra, perquè us tingueu... És simplement és aquest el titular.
És pujar-la, només.
Ho present.
La qualitat no és important.
No, crec que no ha estat
mai.
No passa filtre?
No passa mai,
Però tu pots pujar. Això, mira, això és una pregunta,
podríem fer una cançó i pujar-la nosaltres.
Mira,
també.
Això es podria fer?
Segur.
Ai, que divertit.
Home, podríem fer-ho.
Mira, ara per Nadal.
Vinga.
La Maria Carell ha sortit molt bé, també, això,
clar,
el negoci. Va, no sé si us heu fixat que Spotify...
Ens està comparant amb la Maria Carell.
Sí, sí, sí.
Molt millors.
Tot, mira, escolta, si poguéssim fer Maria Carell...
Home.
Candela, ja ho
posem aquí. A mi m'encantaria anar de gira amb vosaltres.
Clar, t'imagines.
Per fer una sola cançó.
Sí, sí, sí.
Home.
Per tot Catalunya.
Per tot Catalunya.
I acabaríem a Lugo.
Per tot Catalunya acabaríem a Lugo.
Ah, que a Lugo, qui demana els dits?
A fer els...
No, home, no els Estats Units.
A Vigo, Vigo.
A davant de l'arbre de Nadal.
On sigui.
On sigui. Va, Har, que tornem.
Sí.
A l'assador de Lugo.
Tornem a Spotify. Va. Jo, mira, on em digueu, vaig amb vosaltres. No sé si us heu fixat que Spotify té playlists per cada moment, per tots els estats d'ànim. Cafè, per exemple, playlist cafè.
Sí, cafè. Ai, Candela, què et passa?
Està a punt de desintegrar-se.
Encara estic amb Lugo. Farem una gira per tot Catalunya. Acabarem a Lugo. Però jo l'última escala.
Clar.
Dic Lugo, Catalunya. No té cap sentit.
Lugo, no,
és que avui
sentit.
No és un bon dia,
no,
Candela.
No, però com que aquí Radio Estel està al costat de la seda de Lugo. Tu t'imaginaves que faríem
el
concert final aquí,
depèn,
no?
Depèn, comencem i acabem el concert.
A la barra. Clar. En fi, Jarque, per favor, podem...
No ho sé, no sé què dir, Mercè, va, si escolta, podem seguir o no. No,
fem
sí,
un acord, sí?
Sí?
Pots
sí,
o no?
Sí, home, soc, per davant de tot professional.
Doncs vinga.
No, parlava d'aquestes llistes de Spotify, que tenim cafè, cafè en tu terraza, cafè en la puesta de sol, canta en el cotxe, canciones tristes, cafè con leche...
Cafè con leche.
Sí.
Són diferents, les cançons de cafè
bueno,
con leche.
Clar, clar. Depèn. Tria tu cafè.
Perdona un moment, és que tira tant de riure, igual no ho entès. Això són... modalitats
de
llistes o són noms de cançons? El que estàs dient ara.
No, són llistes.
Que té l'estat.
Són llistes.
Són llistes.
No és el mateix un cafè amb llet tallat que...
Són llistes. Candela, declaracions de Candela.
És que, com hi poden haver tantes cançons que siguin el tallat, el cafè... O sigui, les preguntes de l'Uri...
Però... No, no, és per entendre. Tot és possible,
clar,
ja, Candela.
Cafè sol també hi és, la llista o no?
Cafè.
Cafè.
Vale, és la playlist cafè.
Però,
en funció del tipus de cafè que tu et demanes, doncs sí. Hi ha la playlist per tu, vale? Per aquell moment.
Em sense que... Avui no ho aixequem, això.
No.
Jarque, vols que ho remeti jo?
Però,
amb 125.000 cançons noves al dia...
Que ha dit que ella, per davant de tot, era professional.
Mireu que sempre tinc fred en aquest estudi i ara mateix em calia tota la roba.
Doncs mira, jo m'he quedat amb una d'aquestes playlists, que és Temazos Alegres, i la veritat és que amb la primera cançó jo m'esperava una mica més, m'esperava un tema més trencador, i si us sembla bé, acabem amb aquesta primera cançó de Temazos Alegres.
Ostres, que anava això, nen.
Oi?
Sí, aquest... No, perquè la part arranca o no?
Sí, però bueno. Tot això que t'emportes ja,
És maca, aquesta cançó.
Però com a temazo alegre, tu la relaciones?
Com a temazo?
Vols dir que no estava a la llista de
Café Colette?
De Tila.
No, a José no li ha agradat, tampoc.
Con un poco de sacarina.
Jo aquesta la veig anar cap a Lugo. Saps el cotxe?
A veure,
gira...
Jo la veig més que fer la puesta de sol.
Sé que sí. Molt bé, doncs
no
fins aquí la realitat per ara d'avui, que ens ha
anat
molt bé.
Incomprensiblement, ho hem acabat.
Que ens ha anat molt
sí.
Bé.
Sí, sí.
Però jo ara estic preocupada perquè l'Uri no el veig bé. Ja fa, no sé, fa unes
hores dia.
Que no el veig bé i segur que deu tenir alguna cosa al cap que vol compartir amb nosaltres.
Estic esgotat, ja, abans de començar.
Ai, sort que és dijous, ja.
És dijous, és veritat. Sí. Avui us porto un tema que aglutina molts dels conceptes que odio, però que també em fascinen a parts iguals.
Sí, sí, és aquesta...
Aquesta dualitat.
Sí, és complicat de gestionar.
A veure...
Ja sabeu que no puc suportar els anglicismes.
No, és veritat.
Això és un fet. Sí. I hem començat parlant d'anglicismes.
Indeed.
I seguirem parlant d'anglicismes.
Indeed.
Però estic desenvolupant un interès sociològic sobre aquest tema.
Mm-hmm. Ah, sí?
Sí. Preguntes com on anirem a parar amb els anglicismes?
Mm-hmm.
Quin és el límit de l'estupidesa humana? En quin moment ens adonarem com a societat que el màrqueting i tot el que acaba amb ing és el mal?
Carai, tu.
Llavors, estic com fent un estudi sociològic mental.
M'interessa, va fort. M'has guanyat.
Quan l'acabi, us enviaré una nota de premsa, us poseu en contacte amb els meus secretaris i m'entrevisteu.
Val. Però les primeres hipòtesis, quines serien?
Avui us vull parlar del rooking, que és l'exercicio que va a substituir el running i que ajuda a adelgazar más con menos esfuerzo.
¡Corre, Forest, corre! Corren pels carrers, corren, paraules que no s'esborren.
Conceptes nous.
Però rooking. Com s'escriu?
Rook, de rook, de rook.
Com de rook, de rooking.
No, que és un anglicisme, home, de roca, no?
No.
Mira, en l'article, en cap cas s'explica d'on ve això. Ve d'aquí. Coneixeu la frase, això és més vell que el anar a peu?
Sí. Home, això és un anglicisme?
No, és per contextualitzar. Això és perquè l'ésser humà, a nivell evolutiu, es va posar dempeus, ara farà 2 milions d'anys, i d'aquest fet n'hem dit tota la vida caminar.
Sí.
I en la seva versió més veloç, n'hem dit córrer. Perfecte.
No, no. M'acabes de descobrir l'origen.
Es pren les coses ben clares.
Feta. No, m'agrada. Aquest té un córrer, el Bruce.
Veus? Això és una petita clocada de l'ull a la jefa. Però la cosa es comença a torçar en algun moment de la segona meitat del segle XX amb la invasió dels anglicismes i l'auge del màrqueting, el que tota la vida se n'ha dit comercialització. Ai, tens dades d'última hora.
Tinc dades sobre el rooking. No sé si desenvoluparàs aquest concepte.
No el desenvoluparé, perquè és que no m'interessa en absolut.
Voleu que us digui d'on ve?
Però, em sap greu.
O sigui, jo et diré què és, però tu digue'm d'on ve.
A veure, va.
Val. Bé, del rack, de rucksack, és a dir, de les motxilles, de la motxilla que tu carregues a l'esquena.
Es diu rucksack?
Rucksack, sí. Val. I no sé si tu ara parlaràs de què s'ha de fer.
Sí.
Ah, d'acord. Doncs vale, només però... volia parlar de l'etimologia anglesa d'on ve això.
Però prové, diguéssim, d'aquest mot que...
Sí,
de la motxilla.
De càrrega, de càrrega.
Sí, primer va ser el footing, després va ser el jogging.
Sí.
Sí. Després va ser el running.
Sí.
Després va ser el power walking.
També.
Que això és...
Què és power walking?
La marxa,
molt ràpid?
La marxa tota
caminar,
la vida.
Caminar molt ràpid.
Marxa, sí, sí.
Mariano Rajoy.
Nordic walking.
Després el Nordic walking.
El Mariano Rajoy és el power walking?
Home,
jo pensava que era una mica més lent que el
Jo pensava que era el rooking.
No, perquè no port... Ai, és que sí.
Ai, és que
sí. Ara arriba el rooking, que és l'anèsima tonteria que denota aquesta mena de complex d'inferioritat i d'habilitat per tot allò que ve de les Amèriques o Anglaterra, que ho tenim aquí, i és curiós perquè som un país amb un fort orgull nacional i patriòtic. Però estem comprant tot allò que ve de fora.
És sèrio, eh?
És que m'enfada. No, una altra cosa.
Home, que és un tema que...
Em fa enfadar molt fort. Sí. Però què és el rooking? Fer el rook? Rooking, com insinuava la Marta, consisteix bàsicament en caminar a pas lleuger, paso ligero, en castellà,
sí.
Carregant pes a l'esquena, però en aquest cas no hem de recitar versos ni de Calderón de la Barca, ni donen boina gran C, ni sable de caballero, que era allò, sable d'oficial. Efectivament, algú ha decidit comercialitzar un entrenament militar i dotar-lo de glamour amb el nom de rooking.
De rooking.
I a partir d'ara ho començarem a comprar tots. D'aquí 4 dies el Decathlon no tindrà prou espai per allotjar els diferents tipus de calçat esportiu i roba tècnica que són estrictament necessaris per realitzar cada una d'aquestes disciplines. Perquè tu no pots jugar a tennis amb unes bambes de pàdel.
No, clar. Necessites unes bambes
no
de pàdel.
No pots fer running amb unes bambes de rooking.
Ah, no, eh?
Home, et podries esguinçar per tot arreu, eh?
I escolta, va molt bé que ho diguis, això, perquè demà la Harke la tenim fent...
Me n'havia oblidat.
Però ara que dius que...
I has pensat la roba tècnica?
Estàs preparada o no, Harke? Això els oients sí que ho saben,
no? Però no sé si ho podem dir ja o no.
Sí, home, sí que ho podem dir.
Sí?
Sí, perquè demà se celebra, doncs, a pedaleja amb el DIR. I qui anirà a pedalejar amb el DIR?
Jo, servidora.
Sí, vaig a fer biking. Voluntàriament has dit que volies anar-hi.
Llavors, és bici estàtica o és bici...
Vull pensar que sí.
Estàtica.
Perquè serem molta colla.
Igual...
I com ens donguin a tots la sortida a l'hora, tindrem problemes allà a l'Hotel Vela.
Vull dir que igual la indumentària és diferent.
Però d'anar vestida escaient.
Clar, aquest és el tema. Creieu que hi ha d'anar vestida amb malles, d'equipació esportiva?
És que podries prendre mal si no vas amb roba tècnica.
Home, la pregunta és, tens ganes tu de fer bici o només aniràs entre les bicis? Si bicing és l'un de Barcelona, no?
Bueno.
Podries arribar en bicing des d'aquí i llavors allà fer... Biking estàtic. Veus què passa amb els anglicismes?
Això se'n diu spinning, no? Tota la vida.
Exacte.
Spinning. Doncs no ho sé, a veure, sí que és veritat que jo tinc els pantalons...
Però és spinning... Un moment, és que acaba d'entrar en Pau Massip.
Però qui és?
Bueno, no sé si és Pau Massip.
Ostres!
Ara ens ha impactat.
Sí. És que massa coses avui, ja us ho dic. Massa inputs.
Se'ns podem dir que s'ha tret la barba i no sembla ell.
És que els homes canvieu molt sense barba.
Això
és un altre tema, eh?
Francisco, tu no ho facis, eh?
No.
Bueno, fes el que vulguis.
No, Mercè. I aquesta mena de, no sé com dir-ho en català, d'abraonament perquè no ho faci, jo l'entenc. Perquè un home poc agraciat amb barba és més agradable de veure. Un home poc agraciat sense barba... No te'l vulguis
home,
trobar.
Ja ho diuen, que és el maquillatge dels homes, la barba.
És així.
Va, escolta, tornem a lo del DIR.
Jo demà no aniré amb barba al DIR. Això ja us ho puc avançar.
Ostres, és que sembla una altra persona.
És una altra persona? Sí.
Però li queda molt bé, honestament dic, eh?
Molt bé, oi tant que sí.
De debò.
És veritat? Ens hem d'habituar a la nova imatge.
Jo crec que des de xarxes, Mondelo, que ens estarà escoltant, que li faci una foto que el pugi a xarxes.
Però veus, mira, aquests clotets que se li fan al riure, i això no ho veiem.
Això no ho veiem, és veritat.
Això és de tio simpàtic, eh?
Se li veu el somriure més bonic.
Però una pregunta, em pots dir que sí, pots moure el cap en forma de sí o no, des d'aquí a la peixera, no? Igual que moltes vegades et diuen que en les dones, o s'ha dit, no?, que es tallen el cabell perquè hi ha un canvi de moment vital.
Ai,
Ah, els homes, quan també us traieu la barba, és perquè hi ha un canvi vital al vostre davant o simplement és perquè, mira...
El motiu?
Jo...
Per què s'ha tret la barba amb en Pau Massip?
Declaracions.
Sí. Dit, val. Val. Sí, és que ara m'ho han dit per l'orellera. És que, mira, ho diré, si voleu anar a veure Pau Massip al teatre, aquest cap de setmana, fa una obra de teatre...
Home, doncs és vital.
I llavors l'obra ho requereix.
Perquè t'ho exigia el paper.
Ho requereix el guió.
A on és l'obra de teatre? Recorda'ns-ho. Espera, que ens ho dirà. Al centre Sant Pere Màrtir. Al costat del Palau de la Música.
Oh, carai. Tot molt radiofònic, el que estem fent.
Sí.
Bueno, escolta, és que ha estat aquí, ens ha impactat.
Bueno, va, això, bueno, res de mal dir. Ja aniré, ja que m'he de posar pantalons curts.
Has d'anar a una botiga d'esports i preguntar...
Com t'hi sentis més còmode.
Què es necessita pel bicing,
eh? Però ja dic que hi hauran, que és solidari, o sigui, sí. És un acte del dir, sí, perquè, sí. Bueno, que ja en vam parlar i que en parlarem.
Demà us ho explicaré.
Aquesta, I faràs la connexió en directe.
Sí. A sobre la bici. Jo estic escalfant, de fet d'aquí poc ho veureu a xarxes també, l'escalfament, perquè clar, amb això del bici m'he de preparar, Candela.
No, em sembla molt bé, no és que jo pensava que anaves allà, però des del terra, no, que es cansi la resta de gent, perquè...
No,
una professional.
Que pugi, que
faci bici. Exacte, jo m'arremangaré i pedalejaré allà com si no hi hagués un demà.
Però no et
mereixis. Has de guanyar,
No et mereixis,
A mi, si, mentre no em posin ulleres de realitat virtual, jo vaig ferma.
No hi ha problema.
Ferma.
Vinga, va. Ostres, que passeu un minut de l'estrès. Vols rematar aquesta...
Sí, només dic que tota aquesta tonteria no us desanimi Rooking. A l'hora de sortir a caminar, que és la cosa més sana i més és gratuïta que podeu fer per tenir...
A walking.
Ment sana, incorpore sano.
Home, Uri, gràcies, perquè no m'ho puc treure del cap.
Ha estat un autèntic plaer.
I nosaltres arribem, ja hem passat el punt de les 3, marxem a publicitat i a la tornada, la penúltima hora aquí, al Fabricació Pròpia.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical, en bones mans.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia.
3 minuts que passen de les 3. Abans de connectar amb les nostres corresponsalies repartides per tot el territori català, aquesta darrera última hora, Jarque, tenim confirmat, no?, el centre teatral d'on el Pau Massip farà aquesta hora. Afaitat.
Sí. Centre Sant Pere.
Màrtir.
Això és aquí al carrer Sant Pere més alt 25 de Barcelona, ja ho deia el Pau, molt, molt a propet del Palau de la Música. I l'obra és Sopa de pollastre amb ordi, adaptació lliure dels textos d'Arnold Wesker, i la podeu veure divendres...
Hores?
Divendres 6 d'octubre a les 9, el dissabte també a les 9 i el diumenge a les 6 de la tarda. I per reservar les vostres entrades, que encara hi sou a temps...
Encara hi ha entrades,
Heu d'entrar a entrapolis.com.
Per veure el Pau Massip i tota l'elenc.
Sí, tota la colla.
Escolta, doncs ja està. Aquest cap de setmana, si voleu veure Pau Massip sense barba, Hem de saber quin paper interpreta.
Grup de teatre Telobert.
Telobert. Telobert, molt bé.
Ja ho sabeu.
Dit això, va, ara sí que connectem avui amb la... Parlarem amb la Sílvia Oliver, que ens està escoltant, diria, propietària de la perruqueria Tisores de Sants. Sílvia, què tal? Com estàs?
Hola, bona tarda, Mercè.
Hola, molt bona tarda, Sílvia. Sílvia, quin és el tema més comentat aquest matí a la perru?
Aquest dematí l'aixafogó que fa, que tenim ganes de que s'acabi ja aquest estiu.
Home, és que clar, això ja... Sílvia, no podem més, com ho porten les clientes?
Ho porten fatal, fatal, i nosaltres més.
O nosaltres fatal aquí dins també, ja t'ho dic ara. Per tant, la calor és el tema més comentat.
Sí, avui sí. Avui, amb aquest dia que fa i no fa, mig gris, mig sol, mig que no se sap què és, està tothom una mica fan.
Aquesta xafogó que no marxa. Per cert, ara està tancada la perruqueria, però les clientes d'aquest matí, quantes hi han passat? Perquè ens puguem fer una idea, Sílvia.
Doncs mira, han passat, perquè justament ho he mirat fa un moment, han passat 14 persones.
14 persones. I aquesta tarda com la tenim?
Aquesta tarda en tenim 12.
12. Tallats de cabell o es fan metges?
Mira, han hagut metges, han hagut molts talls de cabell, algun marcat, hi ha de tot i força.
I quin és el color de tint més posat aquesta setmana, Sílvia?
Doncs mira, es maneguen molt els coures.
Els coures, maco el coure sempre.
El tardor.
Sí. Colors de tardor, Sílvia, no?
Exacte, colors de tardors, marrons molt freds, o combinats, colors molt macos.
Colors de tardor. Sílvia, per acabar aquesta connexió importantíssim, previsió del temps i del trànsit a aquesta hora.
Ui, el trànsit segur que fatal.
Fatal, eh?
Molt, molt malament. Mm. I el temps, doncs, bueno, què cal dir, no? Ja he dit que fa molta calor, que estem fats i que esperem que vingui aquesta famosa canvi. Aquesta famosa una mica de fresqueta.
Una mica de fresqueta que ho necessitem tots,
per
també,
favor,
eh?
Per tots.
Perquè ens fa anar tots una mica de bòlit.
Una mica de bòlit.
Sílvia, la revista més llegida avui des de la perruqueria...
Doncs mira, Lola. A Lola encanta a tothom.
A Lola, eh? Qui hi ha a la portada de Lola?
Què posa a la portada de Lola?
Sí.
Mira
després ho repassarem amb el Jaume Borja, però...
Ai, aquí.
Que la tens a mà. A veure, qui surt a la portada, Sílvia?
A la portada em surt... La Carme Thyssen, em sembla.
La Thyssen?
Espera't, que em sembla que...
Primícies.
Sí, no, la Carme Thyssen. Confidencias con Ola, junto a Carmen y Sabina.
I aquí... Junto a... ¿Y Sabina?
No sé. Sí, la Irene Urdangarín, primeres imágenes de su vida.
Compartida, aquesta portada. Val, Sílvia. I dius que aquesta és la que més ha sortit, eh? La que les clientes més llegien, i fullejaven.
Sí.
Molt bé. Molt bé, Sílvia, doncs moltíssimes gràcies per aquesta connexió des de Fabricació Pròpia, propietària de la perruqueria Tisores de Sants. Un plaer, com sempre, Sílvia.
Igualment.
Una abraçada.
Igualment. Adéu.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
Titi.
M'ho voleu posar molt difícil, avui, Jo, clar, jo vinc l'última i anem carregant tota l'hora.
Es va carregant l'ambient.
Però jo crec que ens està servint avui aquesta altra actualitat. La perru, és que és com es diu ara de nou, la peluqueria, Candela.
No, sí.
Almenys no és un anglicisme.
Has
catalanitzat el terme.
Està superbé.
A veure... Digues. Fem el repàs de les notícies vintage de la Candela Figueres, perquè avui cap a on viatgem?
Doncs el 5 d'octubre, però de 1972. Era un dijous, com avui, la portada de La Vanguardia celebrava l'onomàstica del Caudillo, és a dir, el seu sant. Una celebració que arribava dos dies tard, perquè en teoria jo el primer que he fet aquí a la redacció és dir, perquè Sant Francesc quan és? I la Mercè diu, home, el 3 d'octubre, però també us diré que Franco podia celebrar el sant quan li sortís del xoti. Sabeu que era dictador. I un dictador, si el sant se celebra avui,
dicta.
Però com que ja sabeu que no sóc amiga de parlar de coses de Franco, parlarem d'una altra celebració que recordava el diari. En aquest cas, no era una onomàstica, sinó que era un aniversari, el 15è aniversari del llançament de l'Sputnik. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers
coordinat. Jo havia de tossir i
la Marta sí. Carregar-se el micròfon.
Sí, és igual.
I ho hem fet amb el micro obert del ball.
Ha caigut sol, eh?
Ha caigut sol, ui, no dic
com sí. L'Sputnik, però...
No, l'Sputnik el van enviar. Va ser el primer satèl·lit artificial de la història que va entrar en òrbita amb la Terra. El satèl·lit el va llançar a la URSS i va suposar l'inici de la carrera espacial i militar contra els Estats Units, és a dir, sí. Un per una banda i l'altre per l'altra. Uns competien per pujar... Uns no. Uns, com jo, per exemple, competeixo com a molt per pujar el tren i agafar seient, i uns altres competeixen doncs, a nivell militar i a nivell espacial.
El seu nivell.
Són altres lligues.
Les seves ambicions. He de tornar a tossir. Pots fer una mica el... Espera.
La tenim bé, ja.
Aquests pollastres són perquè portem tota l'hora rient i després no hi ha manera de
veure. L'obra del Massí no és un...
Pollastre al curri, en l'ordi.
Ostres, que ben lligat, Mercè.
És una bona promoció.
Bé, en fi, en total van ser 3 satèl·lits Sputnik que es van llançar a l'espai. El primer és el que us estic explicant i el que celebrem el 15è aniversari. Un segon que seria molt més conegut i quan us digui... Mira, de fet, ni us dic quin és. Us poso la cançó i ja sabreu quin satèl·lit era.
Ai. Fa peneta la Harker.
Pobre gos.
Fa més pena la Laika que la Harker ara mateix.
Estan allà mateix, eh? No et pensis.
La cançó... Poc s'ho pensava la Laika.
Ara ploraràs més, perquè la cançó ho explica superbé. Era una pobra gossa que es deia Laika, que la van posar dins d'una nau, és a dir, a l'Sputnik, i van dir, doncs, cap a l'espai que te'n vas.
72.
Es va convertir en una estrella, però del firmament, directament, perquè la pobra gossa segur que va morir abans de sortir. Ai, que sí, jo crec que es va enlairar una mica i ja...
Permetem que et corregeixi.
No. Deixa'm acabar i no em corregiràs. Perquè, de fet, se sap perfectament que va morir poc després a causa d'una aturada cardíaca per hipertèrmia. Hipertèrmia es diu que és quan la temperatura del cos et puja, llavors no es pot regular.
No ho supera.
I la URSS va dir que dins de la mateixa càpsula es portava... Deixa'm un moment. Es portava...
És que l'Uri diu que no, eh?
Ja, però deixa'm acabar.
Sí, home,
es portava un equip de... Perquè... es practiqués ella sola l'eutanàsia, que no sé com se fa, perquè això és el que deia la URSS, però està...
És un recurs humanitari, de la URSS, no?
És un recurs humanitari, de mira, escolta'm, quan vegis que les coses malament, tu sola t'espaviles, però està claríssim.
Però per què Uri dius tan clar que no va ser així?
Perquè
estava dins de l'Sputnik.
No, apareix a Guardianes de la Galàxia 1, 2 i 3.
Però això és una pel·li.
Del multiverso, per tant, podria ser totalment cert.
Home, però la candela porta...
Desmentiu-ho.
La meva cara, ara mateix.
Clar.
Nuri, del que m'estàs explicant... bé, en fi, podeu pensar que la Laika continua pel metavers viva,
no,
però...
Jo em sap greu, Nuri, però jo crec que la candela...
No, és una mica més
Laika,
científicament rigorós. Sí.
Bé, va ser una pena perquè l'animal doncs, no va arribar ni quedar-se sense oxigen, eh? Directament es va morir per
pobre gosset.
Per aquesta malaltia, que d'hipertèrmia o alguna cosa així. Bé, un Sputnik 3 també hi va haver.
Més?
I qui van posar dins?
No, ningú, però aquest va fracassar de la seva missió de mesurar la radiació del cinturó de Van Allen, que és una acumulació de partícules altament radioactives situada a la magnetosfera terrestre. Ostres. Aquí directament llegeixo el
jo
que...
Uau,
igual, però ho has dit com si realment sapiguessis...
Com si l'haguessis fet tu, aquesta missió.
Vaig fer fins a quart de ciència, jo. Sí. Però no vaig acabar la carrera. Va, un fet històric important que feia 15 anys i que la URSS estava celebrant, perquè la URSS quan celebra doncs ja s'hi posa,
a lo gran.
Recordant, a veure, feia una sèrie insuscitada de notícies, és a dir, això és el que diu el diari, també anuncios, concessions de condecoraciones i publicacions d'anàlisis històricos. És a dir, la URSS portava un any directament celebrant el 15è aniversari de l'Sputnik.
No n'hi ha per menys.
Mira.
Perdó.
Tampoc eren gaires anys per celebrar, no? Uns anys per celebrar massa coses. Escolta. Per part de la URSS i mira, tu... Sí.
Has de buscar,
això.
Tu t'agafes el que tens.
Celebrar-se...
Al 72 hi havia més coses així que vulguis compartir avui,
sí,
Candela?
Bueno, si no...
Sí, home, sí, home.
Si vols, ho deixo cosa... per demà, eh?
No, no, perquè no té gràcia.
Una notícia d'avui per demà, si Franco, no. Franco canvia el sant de puesto...
Ens parlaràs d'un crim?
Sí.
No,
volem, ara?
Sí, home.
Va, i entre aniversaris i satèl·lits hi havia un crim que ni el mateix... Bueno, si Carles Porta arriba a fer crims el 1972, segur que l'hauria cobert.
És de Falset, Candela?
No, de Torremolinos, Màlaga.
Pitjor. Ai, i a Màlaga. Va,
comença quan el client d'un hotel que tornava de festa, perquè ja se sortia de festa el 1972, encara que no es penseu,
Màlaga.
Màlaga. Sí. Va entrar al vestíbul de l'hotel i va veure un estrany atac a la paret.
Ai, ja comencem malament.
Sorpresa i amb ganes d'anar a dormir, perquè és el que té l'alcohol quan surts de festa,
sí,
que tens ganes de dormir, i amb aquell petit impuls també que et dona l'alcohol en vena i que tampoc veus clar de lluny, perquè dius no sé si estic enfocant bé o no estic enfocant bé la
cosa, perquè no hi veus bé.
Va decidir aproximar-se a la taca.
I què va fer?
Doncs veure-la bé. I quan la va veure bé va dir, ui, sorpresa, és sang.
Una vegada?
És, sí. Bueno, una altra vegada, perquè bueno, us explicava de falset, sí, perquè el pobre senyor no vivia el crim de falset.
Espero que no, clar, primera vegada.
Aleshores va mirar al voltant...
I què?
Per veure, dius, és un atac a la paret...
No, aïllada.
Hi havia més taques de sang al terra.
Ai. I era el primer que ho veia.
I va començar a seguir-les, com si fos el Camino de Baldosas Amarilles del Mago de Oz.
No s'ha de fer, això. No.
Vés a dormir, exacte, no. Vés a dormir.
Però ell venia de festa, tenia ganes d'acció.
Però portava un Watson a dins, saps? Clar. Un detectiu a dins.
Sí, com tots, això és veritat.
I fins que va trobar un cadàver al terra.
És que clar, això ara ja
es
va
venir. Es veia venir. L'home va córrer per avisar el conserge de l'hotel que allà hi havia un cadàver, però el conserge no estava per allò.
Ai.
Segona temporada de Crims, perquè... això és com el crim de la Guàrdia Urbana. Vull dir, no. Aleshores va seguir corrent per dins de l'hotel per seguir... Perquè, clar, no trobava el
conserge. Ell sol, eh?
No. És a dir,
buscant un responsable.
Troba un cadàver, no troba un conserge... Va buscar el conserge,
no
troba ningú.
No hi havia mòbils.
Estem parlant de la nit, no hi havia mòbils.
72, l'any 72.
Ah, em pensava que era 72 el senyor.
No, és per anar situant a la gent.
Total, que al final es troba un policia que estava per allà dins... per allà fora del carrer, i li va dir acompanya'm a dins de l'hotel perquè m'he trobat un cadàver.
Que
hi ha sangre.
Ui, ben, policia,
no hi ha cadàver.
Ai, marro.
I allà la policia va determinar que el senyor que estava mort al terra era en realitat el conserge
veus, ja ho sabia.
Nocturn de l'hotel. El senyor Abdelaz El Azar, de 61 anys, natural de Fez, de Marroc, casat i amb domicili a Torremolinos.
Sí.
La policia va trucar al metge forense i aquest va observar ràpidament quan va arribar que la víctima tenia el cap completament destrossat, segurament pel cop d'un objecte contundent no identificat.
Ostres, tu.
Fanny.
Jo respecto molt la feina dels forenses, perquè és molt important, però també diré que dir que té el cap destrossat per un objecte que no se sap quin és, això també...
Això es concreta molt poc.
Aquesta pintura del Picasso la fa el meu fill.
Segurament el pobre turista que va entrar a l'hotel ja va veure, tot i no veure-hi bé, que la cosa anava per
aquí. I què va passar més?
Doncs que la policia va seguir investigant, però sense cap tipus de resultat positiu. Fins i tot no tenien clar quin hauria pogut ser el mòbil de l'assassinat, perquè el conserge portava 7.000 peles a la cartera.
Ai... D'aquella època.
D'aquella època, i no li va tocar. És a dir, qui fos que se l'hagués carregat...
Les tenia a la butxaca,
les tenia
encara.
Tenia
les peles a la butxaca.
Per tant,
no era un robatori.
Descartem el robatori com a possible mòbil.
M'interessa,
i tot pot apuntar que aquest tio que matés, tio tia, que matés al conserge, tenia pasta, perquè no necessitava 100.000 peles.
Sí, ni
que
fos un altre tipus de mòbil, eh?
Un altre tipus personal, de mòbil, que no sabem quin és. Sabem. Però és que, a més, la policia assegurava que en tot l'hotel no s'havia forçat ni ningú cajó...
Ai.
Ni nada. No faltava dinero de nada.
Res, eh? I alguna tovallola?
No.
Que vas la gent això...
Per matar un conserge per emportar-te una tovallola.
És que a veure...
I els sabonets. Amb això ja hi compta l'hotel, amb aquests gastos. Ja...
L'únic que queda clar és que l'assassí no tenia problemes de diners, que hi havia un conserge mort i que hi havia un turista que va entrar a altes hores de la matinada en un hotel que hauria preferit seguir de festa i no trobar-se amb aquest paral·lel.
Déu-n'hi-do. Escolta,
caso abierto,
deixes per anar a dormir.
Això ens agrada, com ho explica molt. La Candela, aquests crims.
Però jo pateixo, eh?
Jo no tinc ungles, eh?
No.
Dels nervis.
Jo he patit més amb la Laica, però...
Ai, calla,
tot.
Ja tens raó.
Va, 18 minuts ja que passen de les 3. Marxem a publicitat, agafem una mica d'aire i, Jarque, a la torrada, amb qui fas la digestió avui?
Amb un professor d'autoescola, amb el Germán García Bueno, perquè avui és el Dia Internacional de l'Educació Viària.
Ràdio Estel. Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i el canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
Veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus. Fundació La Caixa.
una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Minuts que passen d'un quart de quatre. Jo no aguanto aquest ritme, ja t'ho dic ara, eh?
Jo ja l'he perdut des del principi.
A veure, 5 d'octubre. No sé si ho sabíeu, però avui és el Dia Internacional de l'Educació Viària, una jornada que s'aprofita doncs, per celebrar actes, cursos, sobretot a les escoles, per conscienciar doncs, a la canalla sobre unes normes de convivència, Harke, que els adults sembla que no acabem d'assumir-ho del tot.
Et treus el carnet i, evidentment, no, quan passes els anys, doncs potser algun concepte doncs això, se t'oblida. Recordem el significat d'educació viària, que seria tota acció educativa encaminada al desenvolupament de coneixements, hàbits i actituds que milloren el comportament del conductor, del vianant o del viatger, amb la fi última de reduir la taxa d'accidents. Evidentment, aquest és l'objectiu, que a vegades doncs, hi ha algun concepte, com dèiem, se'ns passa per alt. Avui ens atén una persona que es dedica a formar nous conductors i que conviu a diari també amb el trànsit i els vianants d'una gran ciutat, per tant, tot un repte. Germán García Bueno, professor de l'Autoescola d'ICS, bona tarda, com estàs?
Espera, sí.
No sé si el tenim.
Sí, sí, jo crec que sí.
El tenim o no? Llavors. Germán, bona tarda.
Sí, bona tarda.
Ei, Germán,
que estaves conduint?
Què tal? No.
Home, sí. T'ho imagines? No, clar, home, no.
Ah, mira, es pot conduir amb els mans lliures?
Sí, y tan.
Home, yo me refería a mans libres.
Ah, bé.
Lo que sí es cierto es que hablar por teléfono mientras uno conduce, aunque sea con un manos libres, tiendes a distraerte.
Eso es verdad.
Sí, tiendes a distraerte.
Yo no fui.
Tu pensamiento está en la conversación, no está en lo que estás viviendo la realidad, y yo siempre insisto mucho a los alumnos con este tema, que sí que es legal, pero que no abusemos del manos libres porque también tiende uno a distraerse mientras conduce.
A veure, Germán, parlaves d'alumnos i abans d'entrar en matèria, deixa'm preguntar-te, perquè a veure, tu també fa un temps vam parlar amb tu, perquè ets professor d'alguns alumnes, has sigut professor d'alguns alumnes il·lustres.
Sí, es cierto, sí. Sí, algunos alumnos muy famosos que juegan en el Barça. Bueno, de hecho hay tres...
Digues.
...el primer equipo... De los que están en el primer equipo ahora son Fermín, Gaby y Alejandro Valde. A ellos tres sí que les he ayudado a sacarse el permiso de conducir.
¿Tienes alguna hora en cantera? ¿El Yamal, sí, por ejemplo, alguno? Sí.
No, la mía Yamal creo que tiene 16 años.
Bueno, pero la teórica en principio ya se podría empezar a repasar la moto, no. Claro.
3 meses antes se pueden llegar a examinar, pero falta muchísimo para que empiece. Piensa que la teórica ellos, a cualquiera, cualquier chico de... se le hace bastante espesa, porque es coger un libro, leer, hacer test... Digamos que las prácticas son más divertidas y son más amenas, y eso sí, le llama mucho la atención. Pero la teórica le resulta bastante espesa a todos.
Futbolistas, la teórica, normalmente, esto de ponerse seguramente no delante de un libro a estudiar, les cueste un poco más, acostumbrados al ejercicio, al deporte...
Claro, sí, eso es así.
Me hablabas de Fermín, de un par de jugadores más, ¿cuál fue el que le costó un poquito más de todos ellos?
No, o sea, de costarles en las prácticas a ninguno. Porque ellos, el tema de la psicomotricidad, del manejo de cosas, el de que le expliques hacia dónde tienen que mirar, el manejo y la combinación de movimientos, lo tienen muy bien adquirido. O sea, que no me cuesta mucho enseñarles al manejo del vehículo. Sí que es cierto que la teórica me cuesta un poco más, pero yo imagino que como a cualquier persona, a ellos quizás un poco más porque enfocan su vida más, digamos, a la actividad deportiva.
Clar, Germán, no sé si anant portant el cotxe a aquests alumnes, per dir-ho així, il·lustres, et trobes amb que hi ha gent que a vegades durant les pràctiques els aturen per firmar autògrafs o demanar-los alguna foto.
Bueno, lo que intentamos es ser lo más discreto posible.
Clar.
O sea, intentar pasar desapercibidos, ¿sabes? O sea, si hay alguno que lo he de recoger en su casa, pues intentamos que sea en un sitio que no le haya nadie esperando, que no estén en la puerta de su casa con los móviles y este tipo de cosas. Y luego conduciendo intentamos pasar desapercibidos, aunque a veces es verdad que no se puede evitar. Y si alguien se para al lado, lo reconoce y en algún caso nos ha pasado un caso curioso, ¿no? De pararse delante con el semáforo en verde y bajarse de la moto, el semáforo en verde, todo el mundo pitando y, bueno, echarle una foto.
I tu ja has de dir, bueno, va, fes la foto, ¿no? Perquè en el fons...
No, claro, yo nada, yo no he vivido nada de esto antes y no hace mucha gracia.
Clar. A veure, va, Germán, avui estem celebrant aquest dia internacional de l'educació viària. Clar, tu tens aquesta autoescola, l'autoescola d'ICS, aquí a Barcelona. No sé si consideres que Barcelona és una ciutat cívica en aquest sentit. En general, hi ha una bona educació viària? Perquè molts conductors, no, ens trobem que quan conduïm per la ciutat, ens trobem entre patinets, bicicletes, és un enrenou. Vull dir, consideres que la gent en general condueix bé?
Sí, sí, en general sí. Tengo que decir que en general yo he conducido por muchísimas ciudades, incluso por ciudades europeas, y aquí en Barcelona, y además soy conductor de autobús, de Transport Metropolitano de Barcelona, y se conduce bastante bien. Ahora, eso sí, en muchísimas ocasiones se encuentran, como en todos los ámbitos, pues personas que no se comportan de manera cívica, dan mal ejemplo, y personas de todo tipo, ¿no? Pero ser profesor de autoescuela y enseñar a una persona a que se comporte de una manera cívica bien, resulta bastante difícil porque a veces el entorno no ayuda demasiado. O sea, yo le estoy diciendo a alguien que estamos viendo una velocidad máxima de 30 en un carril por sentido de circulación y nos están adelantando a 50, 60. Y claro, el chico dice, ostras, Germán, pero si es que el único que va a 30 soy yo.
¿Sabes? Claro, es como si el problema lo tuviera el que va poco a poco, ¿no, Germán?
Claro, claro. Y luego ya no hablemos de las situaciones que incluso a veces comporta algún peligro. Por ejemplo, si voy por la ronda 80, hay mucha gente que ir por la ronda 80, bueno, van a 90 o 100 sabiendo dónde están los radares y en alguna ocasión me he visto con un camión pegado atrás a un metro de 40.000 kilos y claro, yo le digo al chico, tú no mires por el retrovisor porque entonces tú mira hacia adelante a 80 y que él tiene que mantener la distancia, pero claro, la situación es un poquito complicada porque una persona que está experimentada sí que lo gestiona bien, pero una persona, un chico, sea el que sea, un chico joven que está aprendiendo, se puede llegar a asustar y provocar una maniobra peligrosa.
Clar, això pel que fa a camions, però també ara, com dèiem, els patinets, no? Si tu també estàs començant i a la mateixa via per on condueixes et trobes un vehicle i una persona tan desprotegida com els conductors de patinet, clar, aquí també s'ha d'anar una mica més amb compte, ara que n'hi ha tants circulant.
Sí, es cierto, patinetes, bicicletas, pero fíjate una cosa, es que, bueno, pero ya sería entrar en un tema, un chico que va en patinete, que lo hace de manera lícita, legal, nadie le ha enseñado cómo se tiene que comportar ante un semáforo en rojo, un stop, un ceda, una serie de señales que se supone que debería de saber. Entonces, a él le han habilitado, capacitado legalmente, capacitado no, pero sí que habilitado legalmente para poder llevar un vehículo.
Sí.
Y en cambio nadie le ha obligado a hacer un curso, aunque sea presencial, de 8 horas, no te digo más, pero que le explique cómo comportarse por la vía pública. O sea, lo veo un poco. Y los chavales que están aprendiendo a conducir, chicos y chicas, pues claro, mi trabajo consiste en que se acostumbren a este tipo de vehículos y mantener distancias, que el elemento más débil siempre es él, el que va en el vehículo. Un patinete, un ciclista, y este es mi trabajo, sí.
Germán, avui aprofitant que és el Dia Internacional de l'Educació Viària, si et sembla, llistem uns quants conceptes bàsics i tu, com a professor d'autoescola, poses nota. De l'1 al 10, a veure com a societat això, si ho tenim après i ho fem bé, o si encara, allò que diuen, necessita mejorar. D'acord? Va, comencem per respectar els límits de velocitat. 100, 0, el més el pitjor, i 10, el millor. Com ho fem? Respectem els límits de velocitat o no?
Bueno, jo pondria un 7.
Un 7? No està malament, un notable.
Sí, no està mal, no.
Val. Utilitzar sempre el cinturó de seguretat.
Bueno, ahí pondría una nota muy alta, porque sí que es raro ver a alguien ya a estas alturas, siglo XXI, sin el cinturón. Pondría un 8 para arriba, un 9.
Vinga, un 9. No utilitza mai el telèfon mòbil conduint.
Ahí pondría una nota muy baja.
Aquí potser suspenem, eh?
Sí, sí, totalmente. Ahí pondría, bueno, pero es que, vamos, esto ya calma el cielo, ¿eh? O sea, todo el mundo está mirando entre las piernas.
¿Menos uno?
Menos yo. Menos yo, pero todo el mundo está siempre en un semáforo mirando al asiento al lado cuando sí. va solo o sí. entre las piernas. O sea, que sí, sí, sí. Una nota, un 4.
Un 4, ¿eh?
I siendo generoso.
De moment la pitjor, aquesta. A veure, ens en queden 3. En bici o en patinet, no anar per la vorera.
Bueno, eso ha mejorado bastante. Ha habido campañas de que ha habido como vigilancia, han sancionado y desgraciadamente todo funciona a base de sanciones, de castigos, así como vamos aprendiendo. Es así, te ponen una multa y a partir de ahí ya modifiques tu comportament.
Per tant, per dir-ho així, els últims semestres aquesta assignatura hem millorat, no? Millorem nota.
Sí, sí, bastante. Yo pondría un 6, quizás un aprobado, ¿eh?
Molt bé. Caminant, no creuar en vermell encara que doni temps. Que això a vegades també és molt llaminer, eh? Allò, que ja s'està posant a punt de vermell, però sí. aprofito per creuar.
Sí, sí, uy, pero ahí ya, sí, sí. Sobre todo a la hora de los colegios, ¿sabes? Que la gente se levanta justito a trabajar... Cruzamos, pero bueno, tampoco se ve en exceso, por lo menos la gente mira. Un 5, pelado.
Un 5. Bé, doncs, a veure si repassem allò, si el dia de la tutoria, que fem valor en principi, aprovaríem l'assignatura d'educació viària. Em sembla que quedaria, doncs, això, un 6,5, aproximadament. Germán, per cert, ja anem acabant. Deies, que ets professor professor conductor també d'autobús, del TMB, properament s'aplicaran les noves T-Mobilitat, el transport públic urbà d'aquí a Barcelona. No sé com valors aquest canvi i si us està donant algun mal de cap i aquestes noves targetes i mètode per entrar al transport públic.
Bueno, nosotros como conductores, no, la verdad es que no, porque hay otro departamento que se encarga de esto y como conductores, básicamente, nuestro trabajo principal consiste en conducir y con todos los requisitos que representa eso, ¿no? La suavidad, la proximidad a las paradas y tal. Todo el tema de tarjetas y eso, estamos bastante... A nosotros no nos preocupa demasiado, porque las máquinas, como sabéis, las tenemos detrás. O sea, no...
És a dir, no et trobes amb molts usuaris amb la T-Mobilitat que no els hi funciona o que no saben ben bé com l'han de recarregar?
Sí, sí, es cierto. Algunos nos encontramos, pero claro, nosotros desde el puesto de conducción no podemos distraernos demasiado y entretenernos demasiado y extendernos en explicaciones. Entonces, casi a todos los remitimos pues a los teléfonos correspondientes o incluso al departamento de información, la oficina de información, que hay varias en Barcelona. Así que en eso no, a nosotros no nos representará mucho problema.
Molt bé. Recordem, en tot cas, els usuaris que tenen l'opció ja d'aconseguir aquestes targetes de plàstic, que substituiran en principi les targetes fins ara de cartró per accedir al transport públic. Ho poden fer a través del web de TMB. Germán García Bueno, professor de l'Autoescola d'ICS en aquest Dia Internacional de l'Educació Viària. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i bona conducció. Records als teus alumnes.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé. Bona tarda, Germán.
Adéu, bona tarda.
Ràdio Estel.
València-Barcelona.
Jo me'n vaig al nord. Pamplona, Orense...
Això és superdivertit.
I superfàcil.
T'has adonat que n'hi ha per totes les destinacions?
Esclar, superdestinacions, superviatges...
Superplan, superestalvi...
Superprecio. Ningú dona preus més barats.
Arriba el superprecio de Renfe. Són molt, però molt petits. Entra ara mateix a renfe.com i busca els millors preus, els més increïbles i per totes les destinacions.
Em fa l'efecte que amb Renfe viatjarem...
Molt, moltíssim.
Renfe, el teu tren.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Vinga, 3 minuts que passen de 3:45 ja. Estàs escoltant el Fabricació Pròpia i el futbol. Quantes alegries. Us volem explicar això. Que ens ha donat a tots els qui ens agrada aquest esport. I també quantes alegries els hi ha donat a tots aquells... Ai, alerta, que l'han utilitzat per fer sport washing. Sí, sport washing. És un nou concepte cada cop més present en els mitjans de comunicació, en la societat i en l'opinió pública en general, i que fa referència... Ara li preguntarem al professor. La pràctica d'utilitzar l'esport per fer un rentat de cara, és a dir, un rentat d'imatge tota la vida. I possiblement els mundials de futbol és on s'ha donat aquest blanquejament esportiu. Des de quan es practica? Què comporta? I per què es posa en marxa? De tot plegat en volem parlar avui amb en Josep Maria Picola, professor del grau en gestió esportiva i coordinador del grau en publicitat, relacions públiques i màrqueting de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Què tal? Com estàs, Josep Maria?
Molt bona Benvingut. Tarda. Molt content de tornar a estar aquí.
Bona tarda.
Bona tarda.
És que, clar, però que no havíem estat a la franja de tarda.
En aquesta franja de tarda, no. De fet, em costava. Jo aquest matí ja venia a la una i dic, no, que no és a la una.
Ara hi ha la caravana.
És a 4:15.
Com ha començat el curs, Josep Maria?
Molt bé.
Sí?
És que quan un ja porta molts anys doncs, començant cursos, diguem-ne, doncs és una mica sempre el mateix. El que les cares són noves, les il·lusions són noves.
Sí.
La dinàmica dels grups també són, al final, diferents. I molt bé, és que jo molt content, vull dir, jo com que...
Tu sempre estàs content, ara sí, ho dèiem, sí. Ets una persona que transmets aquesta...
Jo compagino dos oficis,
que és alegria.
La docència i tot el món aquest de la publicitat i el màrqueting, i els dos oficis m'encanten.
Sí.
Per tant, doncs, no representa cap sacrifici, al contrari, de dir que toquen a classe o toquen a l'agència o toca gestionar aquesta campanya, no. Molt content.
I content... A veure, content... Deixa'm treure't això. Ara parlarem de l'esport washing, perquè també va una mica enllaçat, però... El Porto Barça d'ahir, Els pèls, Josep Maria.
Sí, no vam jugar gens bé. Al final, el que importa sí que és que portem 6 punts de 6. Tenia la meva filla a Porto. La meva filla no se'n perd cap d'aquests partits. Vull dir que va anar-hi...
O sigui, viatja amb l'equip. O sigui, el segueix.
El segueix. Ahir va estar l'Adriana amb el meu gendre, amb el Guille. Van estar veient els juvenils primer, que van guanyar 0-2. I el primer equip que va guanyar 0-1. És a dir, que en el fons, bé, i ara estan teletreballant a Galícia, s'ho han aconseguit a Montaver aquests 2-3 dies, i clar, anava enviant missatges, ens hem passat el partit parlant, evidentment, pel WhatsApp, però que el que importa al final és començar bé una competició que històricament els últims anys al Barça doncs, li ha sortit creu, no?
Sí.
I per tant, no vam jugar bé, perquè no vam jugar gens bé, però 6 punts de 6 i la Champions almenys més o menys ben encarrilada, no? Que és el que compta també. No?
Doncs mira, veurem com evoluciona tot plegat, però almenys que no ens treguin, no?, la victòria d'ahir.
Això
sempre ho tindrem. Josep Maria, ara estàvem intentant explicar què és l'esport washing. No sé si ho hem fet bé. O sigui, és això que dèiem?
Ho he fet fantàsticament bé. Estic per convidar-vos a venir
a la classe.
A Blanquerna a fer alguna classe. Ho heu fet molt bé. És a dir, jo crec que al final és això, és un rentat de cara. És cert, i en podem parlar, que al final tendim sempre a reetiquetar les coses que sempre han existit, perquè això és propaganda, en el fons. És a dir, la propaganda, doncs, i en podem parlar, que han fet doncs, en Hitler en els Jocs Olímpics de Berlín, que va fer Mussolini amb el Mundial de Futbol de la seva època. És a dir, sempre hi ha hagut factors propagandístics. Inclús si ens podem remuntar, doncs, tu vas llançar les preguntes al presentar doncs, l'espai d'avui, que de quan havia començat tot plegat, no? Al final, si ens remuntem a l'Imperi Romà, bé que es muntaven saraus.
Home.
Per, en el fons, rentar la cara a vegades no tant de Roma, no tant de l'Imperi, com de l'emperador. Per tant, això és propaganda. Per tant, això sempre ha existit. El que sí és cert que avui en dia, si ja parlem de màrqueting, les marques estan fent servir... això que feien servir també els polítics, etc, per també rentar-se la cara a nivell d'imatge pública de la pròpia marca, no? I això, doncs, les persones donades a etiquetar les coses, doncs, igual que hi ha el greenwashing,
també.
Doncs això ho han etiquetat doncs, com a sport washing.
Sport washing. Però es podria, per tant, considerar una estratègia de màrqueting, eh?
Sens dubte.
Sí, ho és.
Si agafem el màrqueting com en sentit ampli, de l'expressió màrqueting, no ho lliguem a sectors concrets ni a productes concrets, màrqueting entès com al final la satisfacció de les necessitats, que això és el màrqueting, no? Doncs és absolutament una estratègia de màrqueting, sens dubte.
Si et preguntem qui acostuma, Josep Maria, a utilitzar aquesta pràctica de rentat d'imatge a través de l'esport, qui diries? O sigui, ja et ve el cap, potser, per posar exemples, no? Mm-hmm.
A veure, d'entrada hi ha grans firmes comercials, sens dubte, que tenen una visió molt més global, que el seu producte va a molts mercats i que, per tant, doncs, una forta inversió en un esdeveniment esportiu, per exemple, parlo de la Super Bowl americana, parlo d'un Mundial de Futbol, parlo d'uns Jocs Olímpics, això els dona rèdit a molts mercats on es veuen aquests esdeveniments. No? Per tant, les marques comercials clarament doncs, són qui aposten, doncs, en aquest cas, per grans esdeveniments i grans esdeveniments esportius. No? Però és evident que darrere d'això també hi ha molts interessos polítics...
Polítics al darrere.
...que tenen ben lligats a situacions socioeconòmiques i una mica doncs, el món de la política internacional. Vull dir, darrere de les candidatures doncs, de les seus dels mundials de futbol, dels Jocs Olímpics, hi ha, sens dubte, grans lobbies, grans lluites de passadissos i molts interessos en joc, no?
Clar, jo ara estava pensant que deies tu l'organització d'uns Jocs Olímpics, no? Poden ser en si, deies tu ara, aquest gran rentat de cara d'un país, Jocs Olímpics de la Xina, no? Per exemple, amb aquesta intenció de... Aquí som un país més obert, ho podem tolerant, no? És una mica això, eh?
Xina i Barcelona 92.
Barcelona 92 també ho va ser.
Jo soc molt enamorat de la meva ciutat. Va ser aquell estiu, l'estiu més maco segurament de la meva vida. I vaig gaudir moltíssim i vaig acabar molt orgullós dels Jocs Olímpics de casa nostra. Però no hem d'oblidar que unes setmanes abans dels Jocs va haver-hi doncs, grans accions, algunes... d'amagat, altres molt visibles, de rentat de cara. És a dir, a veure, les coses pel seu nom. És a dir, es van rentar barris, i quan dic rentar vol dir rentar també en sentit molt ampli, eliminant dels carrers coses que feien mal efecte, persones que feien mal efecte, és a dir, i fent, ensenyant, al final, una postal turística que no es corresponia en alguns aspectes amb el que era Barcelona. I amb dol dir-ho, lligat a la meva ciutat. És a dir, és més fàcil doncs, buscar allò el pal en l'ull alié i parlar d'altres seus, d'altres jocs. Però aquí també passa. És a dir, al final, un aprofita doncs, que admira tot el món per dir que tot el món sàpiga quina ciutat volem doncs, al final comunicar, quina volem doncs, fer visible, no? I bueno, és a dir, a veure, les coses pel seu nom, insisteixo, va haver-hi doncs, tota una operació, per exemple, per treure prostitutes dels carrers. Vull dir, estaven a Rambla Catalunya, sí, a l'Eixample, estaven a la zona del Camp Nou, ara ja no sé com es diu aquell barri, el Camp Nou el tenim com el tenim, però tot allò va haver-hi una neteja i se les van portar, es va negociar doncs, amb el gremi i es va portar al passeig Zona Franca. És a dir, i qui diu això, evidentment, jo que vaig tenir ocasió de viure també en directe en el meu segon millor estiu de la meva vida.
A on?
No?
Quan?
Als Jocs Olímpics de Seul.
Vas estar a Seul?
El 88.
Whitney Houston.
Els Jocs Previs de Barcelona.
Sí, sí.
Jo vaig anar-hi quan estava doncs, a SEAT de responsable del Departament de Patrocini.
El 88?
Per justament doncs, aprendre del que feia la marca oficial de cotxes dels Jocs Olímpics de Seul, la marca Hyundai, per implementar-ho com a SEAT en els Jocs del 92, que eren els següents, no? Vaig tenir ocasió d'estar... Jo vaig estar a la cerimònia de Cluenda, on se li va passar el relleu al Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona, i quan es va projectar en el marcador, el See You in Barcelona 1992, va ser tot molt emocionant, i Seul, jo que vaig arribar una setmana abans dels Jocs, vaig estar tots els Jocs allà, i vaig tornar una setmana després, i ho vaig poder fer un cert turisme no massa, acabada la feina, i evidentment el que se'ns ensenyava no es corresponia amb el Seul real, és a dir, aquella Corea del Sud, que en aquell moment s'acostava força a lo que avui és la Corea del Nord, en quant a manera de fer, en quant a imatge, va haver-hi molta cosa que, evidentment, es va eliminar, no sé, la sopa de gos dels menús, per exemple, no? És a dir, el turista doncs, no podia demanar un plat típic d'allà doncs, perquè justament la imatge no es corresponia amb la cultura doncs, occidental, no? És a dir, jo crec que és evident que els països han utilitzat i utilitzen els esdeveniments esportius
per fer aquest rentat d'imatge.
Aquest rentat d'imatge per vendre doncs, una imatge determinada.
Sense Mira, fixa't tu que ahir es va anunciar que Espanya, Portugal i Marroc acolliran el Mundial de Futbol 2030.
Un Mundial molt estrany, eh?
És que jo, mira, quan vaig veure la notícia vaig dir, no l'entenc, perquè després hi hauran partits que jugaran a Uruguai,
Argentina,
no?
Argentina, Uruguai i Paraguai. De fet, la inauguració del Mundial...
Sí. On tindrà lloc?
Diuen que jugarà a Montevideo, a Uruguai, perquè serà el centenari dels Mundials de Futbol. És a dir, s'inaugurarà a Uruguai.
Sí.
Sembla que el primer partit d'Uruguai es jugarà a Uruguai, el d'Argentina a Argentina, Paraguai a Paraguai. Hem de veure si les seleccions aquestes es classifiquen d'ofici, per tant. Clar, s'ha de veure si aquestes ja estan classificades gràcies a aquest calendari. I després salten, no oblidem, salten de l'hivern a l'estiu. Perquè, clar, allà estem a l'hivern, aquí estarem a l'estiu, i es jugarà la resta del Mundial doncs, a Marroc, Portugal i Espanya.
Clar, diuen això, ara el Ferran Mosta dient que potser havien presentat candidatura conjunta a Paraguai i Argentina, perquè potser allà va ser el primer Mundial que es va... No?
Correcte, el centenari del Mundial. Clar, i han fet un matxembrat.
Han quedat ben tothom. Però, clar, això, si... Mira, ajuda'ns a fer aquest exercici, no? Visió de màrqueting... Quina explicació? Pot tenir alguna lectura, Josep Maria? I mira, i ara posem encara més tela. Ja saps per on vaig, no? Amb el cas Rubiales, tot plegat... I ha tingut alguna cosa a veure amb aquesta adjudicació? Com ho veus tu, això? Com podem?
A veure, jo crec que el tema Rubiales és un tema, evidentment, que a nivell d'imatge que s'ha donat ha sigut penosa, que això clarament ha perjudicat, però és que amb moltíssima raó, perquè els fets són els que són, la imatge pública d'una Federació Espanyola de Futbol i d'un futbol espanyol al seu conjunt, però vull pensar que no ha tingut a veure. És a dir, jo crec que hauria pogut perjudicar la candidatura...
D'Espanya, no?
Que ja... tal com s'ha resolt el tema, que sempre és qüestionable si s'ha resolt prou bé o no... Doncs la UEFA haurà considerat i la FIFA haurà considerat doncs, que, bueno, que s'ha obrat prou bé com perquè Espanya no descarrilés en el seu afany de ser seu. Ara, els equilibris polítics fan que al final de dues candidatures doncs, se n'ha fet un híbrid i s'ha convertit en una candidatura en aquest afany de l'actual president de la FIFA de buscar sinergies entre països i de que un Mundial no s'aculli només en un estat, sinó que realment doncs, el futbol, doncs, com a esport global que és, pugui doncs, veure reflectit una competició en diferents països o estats alhora. Uh-huh. És cert que es parla que si ara és el 2030,
el 2030
el que s'ha adjudicat, i es parla que el següent se'n va cap a Aràbia Saudí, cap als Emirats Àrabs, no? Uh-huh. I per tant, doncs, ja es parla d'això, ja es parla del pas següent quin és... Es parlava també amb aquest afany, insisteixo, del Infantino, es diu el president? Uh-huh. No li canvi el cognom ara.
El
president de la FIFA?
Sí, sí.
Que es diu Infantino.
Infantino, no?
Infantino, sí. És que sona personatge de...
Sí, sona estrany, no?
De dibuixos animats, que dic jo, no? Però l'Infantino ja ha declarat que vol que també hi tinguin una participació... països doncs, de Turquia, Israel, és a dir, buscar... Però Turquia i Egipte, per buscar una barreja, inclús entre continents, com aquest del Mundial 30, que és Amèrica, Europa, no?
Però no deixa de ser també al mateix temps això com una mica d'esport washing?
Sí, però bueno, al final són canvis de cromos, és a dir, en el seu moment, quan va sortir escollida Barcelona com a seu olímpica, va haver-hi també molta tasca de passadissos, molts intercanvis de favors...
De cromos que deies tu, no?
Molt lobby, yeah. I em sembla que alguna vegada, no ho sé, ho he explicat en alguna altra doncs, visita meva aquí a l'estudi, no? Però jo vaig llegir un llibre que jo us recomano, que és Los Señores de los Anillos,
sí.
On s'explicava una mica la història del senyor Joan Antoni Samaranch, i una de les anècdotes que explica és com el senyor... Aquesta em sembla que la vaig explicar. De com el senyor Samaranch va ajudar com a ambaixador d'Espanya a Moscou a introduir la Coca-Cola a la URSS d'aleshores, a canvi de que Coca-Cola entrés en el moviment olímpic. És a dir, tu m'ajudes...
Coca-Cola entri, no?
En tu m'ajudes a reforçar el moviment olímpic, sí. I jo t'ajudo a entrar en el mercat rus, no? Uh-huh. Clar, el Samaranch, un dels grans mèrits que va tenir com a negociador és convertir uns jocs més amateurs en uns jocs clarament mercantilitzats, de la mà de grans companyies, la primera de les quals Coca-Cola, no? És a dir, aquí hi ha molta política, i la política no és només política, doncs, dels polítics, no? Hi ha molta política en el món del màrqueting i de les empreses. I, per tant, torno a la pregunta que em feies inicialment. Qui se'n beneficia o qui aposta més per l'esport o per sport washing? Home, les marques...
Són les pròpies marques,
les marques
que
són les que això ho impulsen. És a dir, una imatge que sempre m'ha quedat a mi gravada al cap dels Jocs Olímpics de Seul, però que també l'havia vist per televisor, de televisió dels Jocs de Los Angeles Generals anteriors. Tenies a Kodak com a gran companyia, marca oficial de fotografia, que pagava una pasta per estar tot arreu, i els senyors de Fuji se'ls hi colaven pel mig amb un gran Zeppelin que sobrevolava l'estadi olímpic. I tu veies a Fuji com a convidat, doncs, sorpresa, i en canvi a Kodak com a la companyia que era la marca oficial de fotografia dels jocs, no? Per tant, aquí uns juguen la carta del patrocini...
I els altres,
i altres no? juguen la carta de la picardia de dir... fem sobrevolar, doncs, després a partir de les Torres Bessones, es va prohibir pel tema, doncs, de seguretat aèria, el tema Zeppelins i demés, però en aquell moment es podia sobrevolar l'estadi olímpic i, com a marca comercial, enxufem el Zeppelin, no?
Però, clar, Josep Maria, en aquest sentit, què és més efectiu per fer aquest rentat de cara esportiu? O sigui, patrocinar un esdeveniment o... o organitzar tu mateix, no? Un esdeveniment esportiu. Quina és la tècnica que potser surt millor?
A veure, a mi se'm fa molt difícil contestar aquesta pregunta taxativament. És a dir, és com preguntar, és millor vincular-se a un esportista o a una competició? Depèn. És a dir, l'esportista... Clar, si és un Roger Federer, el qual jo admiro, i és un esportista recte, que no se li coneix cap història rara, és una història... Però, clar, si és un esportista cada cop i volta, doncs, se li gira el cervell i fa alguna malifeta, dius, la meva imatge queda marcada i lligada a aquest personatge. Un esdeveniment, normalment, no té aquest risc, però, escolta, vull dir, no sé, tots hem viscut el cas, doncs, del darrer Mundial de Futbol Masculí, amb totes els difunts que diuen que va haver-hi en la construcció dels estadis de futbol.
Sí.
Clar, vincular-te a una competició... que s'ha produït després de desenes de morts per no fer les coses ben fetes, ostres, tu, vull dir, també et perjudica la imatge. Per tant, no m'atreveixo a contestar la pregunta de si és millor vincular-te a un esdeveniment, a muntar tu el teu propi esdeveniment, que sembla que a priori, com que el controles tu, sembla que hauria de ser millor per la marca, o vincular-te a un esportista. No?
Mira, ara tu et giro.
Gira, gira, a veure.
T'ho giro encara una mica més, Josep Maria. Leo Messi.
Uf, Leo Messi.
Ja està.
Què passa?
No, no ha anat a jugar.
Amb el nostre Leo, què passa?
Amb el nostre Leo, clar. No ha anat a jugar a cap lliga àrab.
No.
Tot i rebre ofertes.
Sí.
Val. Ha preferit anar a la lliga americana. Creus que els jugadors tenen també una responsabilitat? És a dir, a l'hora d'escollir on jugar, el que deies tu, aquesta marca personal del propi jugador...
Jo penso que sí. Sí, jo penso que sí. Dit això... escolta, vull dir, al final dels esportistes, no sé si penso en un Iniesta, penso en un Xavi, penso en un Pep Guardiola.
Un Guardiola
o un Xavi es van vincular, inclús contractualment, a Qatar. Vull dir, van ser ambaixadors de Qatar. Vol dir això, doncs, que són personatges menys íntegres, són personatges menys coherents, que ho pot ser un Leo Messi? No seré jo qui el jutgi, no? No seré jo qui el jutgi. Senyor Messi, jo crec que s'hi ha apostat per Miami, per la lliga, doncs, americana, també és perquè té un projecte darrere, un projecte empresarial, perquè hi ha, doncs, uns senyors com els senyors, doncs, Apple, com els senyors, doncs, Adidas, que han apostat fort, i perquè li han fet tot un pla a futur on ell, doncs, també serà empresari. Això crec que és el que va convèncer el senyor Messi i la seva família, no? Hem de criticar per contra els que s'han anat a jugar a altres països on els drets humans, etcètera, etcètera, doncs tot és molt més opinable. Uf, a mi em fa molt difícil. Evidentment, no m'agrada, però cadascú al final, doncs, també ha guanyat. S'ha guanyat el poder escollir amb la feina que ha fet ell prèviament. És a dir, Jo, el Pep Guardiola, per exemple, el tinc com una persona molt íntegra, però és cert que ell va ser ambaixador de Qatar. Per tant, això és un atac en el seu expedient.
Tu com... Sí.
No ho sé, no ho sé.
És difícil, no?, d'analitzar-ho. Però, tot i així, perquè hem d'anar acabant, Josep Maria, els països àrabs
ja són... Ja hem d'anar acabant. Feia dies que no venia i ja m'enxufes fora al carrer.
Escolta, la Jarque ens ha fet campana, que això...
Molt malament.
Ara que no ens escoltes...
Molt malament.
Punt negatiu, eh?
La Marta no em ve a rebre.
No et ve a rebre.
Sí, però m'enxufes al cap de pocs minuts.
Home,
escolta,
no.
Tu.
Escolta, dona'ns un positiu, va. Els països àrabs,
sí,
podríem arribar aquesta conclusió. Són actualment els que estan portant més a terme aquesta pràctica de l'esport washing.
Sí, sí, més, sí, claríssim. Estan apostant pel futbol, pel golf, estan apostant per moltes activitats i és evident, tenen molt més a canviar en termes d'imatge pública, sens dubte, i estan utilitzant l'esport per fer-ho. Això jo crec que ja no és una opinió, crec que això és una veritat objectiva. No?
Sí. Sí, sí, no, no, és així. Però hem parlat de països ara amb tu, Joan Maria, que posen en pràctica aquesta estratègia, però les pròpies marques esportives també ho fan.
Sí.
Marques que potser, que això també se n'ha parlat, tenen fàbriques o a països del tercer món en condicions d'explotació laboral, o si més no dubtoses, però que després defensen causes socials en els anuncis o esponsoritzen actes solidaris, que això és així, no?, que ens hem trobat.
Mira, aquest matí un company expert en comunicació en causa, en comunicació, doncs, lligat al, doncs, al tema, doncs, de imatge pública, etcètera, em parlava d'en Kilian Jornet. En Kilian Jornet, per exemple, ha fet una cosa molt interessant, que en Kilian Jornet acaba de canviar, no em preguntis la marca, perquè no ho he seguit, però ha canviat de marca esportiva per un tema de coherència. Justament, ell corria, i és un referent mundial, com sabem, corria amb una marca de calçat, i veient que les polítiques que segueix aquesta marca no s'ajusten als seus idearis, ha canviat de marca i corre amb una marca que això sí que ho respecta. Això és coherència, i segurament aquesta... Al final, les marques no són com les persones, han de buscar una coherència, però per contra tenen molts interessos en molts mercats diferents i és molt més complicat, no? Però després estem els consumidors per triar i tenim el dret de poder triar una marca o una altra, no?
Mira, m'estan passant que corre amb Camper.
Camper.
Que sí?
I corria amb una marca internacional.
Ara ha decidit canviar-se i corre amb Camper.
I ha passat a Camper. Vull dir que per mi això és un tema de coherència.
Mira, corria amb Salomon.
Veieu? De Salomon?
Sí, no, han passat a Camper.
Doncs jo crec que això és coherència. Això és coherència, però insisteixo, al final els consumidors després, els usuaris, tenim el dret de vincular-nos a unes marques o a unes altres segons el que creiem.
Clar.
És a dir, un altre debat que teníem aquest matí amb un company professor a la Facultat de Blanquerna és dir, arribarem a veure el final de la Coca-Cola?
L'arribarem a veure? Bona pregunta.
Arribarà un moment on no es consumeixi Coca-Cola per entendre que no té cap sentit pel color, pel gust, per la composició del producte. Ho arribarem a veure, això? És a dir, si jo ara rebés el briefing, l'encàrrec de la marca Coca-Cola per fer-los alguna campanya de futur, jo no els hauria d'aconsellar que canviessin de producte, que es dediquessin a una altra cosa, no? És a dir, clar, és una reflexió molt interessant, no? Sí. I separant de la Coca-Cola, que és la gran marca.
Gegant, clar.
El gran gegant. Però, clar, objectivament, té sentit cap on estem anant? Vull dir, té sentit que Burger King avui llenci, doncs, això és un altre debat, carn per vegans? O és tot plegat una cosa com molt estranya, no? És a dir, que un Burger King llenci hamburgueses per vegans, bueno, vull dir, el teu gran negoci està justament amb nosaltres. És a dir, aquí hi ha un tema d'incoherències, d'insostenibilitats, però insisteixo, el gran avantatge que té el màrqueting és que al final tot que recau en el consumidor, és el consumidor el que acaba
el que acaba triant totalment.
Doncs amb quina marca, doncs, em lligo, m'associo, i en soc, doncs, allò, doncs, defensor, sens dubte.
Hi ha alguna manera perquè els nostres oients diguin, bueno, a veure, com puc estar aquest esport washing que hem parlat avui, no? Sí. Per detectar-ho, per estar com ser conscients que es practica aquest esport washing. Jo crec que ho hem explicat bastant,
Jo crec que tot passa al final per veure on es fa un esdeveniment, analitzar aquest país, com actua en una sèrie d'aspectes, i dius, a veure... Això està alineat amb el que ven com a valors aquell esport? I segurament si la resposta és que no, allò clarament és una operació doncs, de sport washing, no? Que el concepte sport washing és ben recent, però insisteixo i torno al primer que hem dit, no? És propaganda, en el fons. Propaganda, que no publicitat. Això és la primera cosa que dic jo a l'assignatura d'introducció a la publicitat, sí. Perquè una cosa és propaganda, l'altra cosa és publicitat.
Quina diferència hi ha?
Publicitat, clarament, tens un anunciant conegut, perquè no està amagat, que inverteix uns diners, paga per utilitzar uns mitjans per difondre un producte, uns avantatges d'un producte, d'un servei, i per tant això és molt clar. Hi ha un emissor, hi ha un receptor, i l'emissor inverteix per comunicar alguna cosa a un receptor. La propaganda és divulgació d'idees de tipus polític, de tipus religiós, que no utilitza mitjans. És a dir, a la que un partit polític, per exemple, et compra un espai publicitari i fa una inversió, passa a ser publicitat. Això ho podem dedicar a un altre programa.
Podem parlar-ho properament?
Ja veig que em fa senyals de que em fas fora.
Saps per què? Perquè hem de donar-li pas als serveis informatius.
Fantàstic.
Però, Josep Maria Picola, un plaer sempre tenir-te aquí a Ràdio Estel.
Repetim ben aviat.
Des de Blanquerra, de debò, parlarem ben aviat. Ara, temps de notícies i tornem a més continguts.
Fins aviat.